Bon dia. Avui comencem amb aquesta Mujer de Rojo, una pel·lícula que en el seu moment va funcionar molt bé. Jo sé, i crec, i ho dic, de que des de fa molts anys cap aquí, una de les grans pèrdues, diguem-ho així, que ha tingut el cinema és, sens dubte, la comèdia còmica. Han passat molts anys des de que aquelles pel·lícules que ens feien riure d'ojo en el cinema s'han acabat plenament. Potser vivíem un moment en què ens interessava o ens agradava riure, que si mirem no ha canviat massa del d'ara, perquè també ens convindria molt riure, que és el que en realitat fa la salsa de la vida. L'altre dia llegia de que han passat 50 anys, com passen els anys, de que Jerry Lewis, que en complia 88 i que era un d'aquells còmics que realment ens feia riure, va estrenar la seva pel·lícula El professor Chiflado. Sempre he cregut, i per lo que veig no sóc pas l'últim, l'únic, de que El professor Chiflado és la millor pel·lícula que Jerry Lewis ha fet com a director, guionista i intèrpret. La història de Mr. Hyde, portada al cinema en plan de comèdia, va ser, sens dubte, realment espectacular. Ell, en lloc de convertir-se lleig i malèvol, es convertia en guapo i, a més, conquistador de dones. Sens dubte, Jerry Lewis va ser, amb aquella pel·lícula, ens va demostrar de que la seva intel·ligència com a actor còmic, com a guionista, era esplèndida. Perquè El professor Chiflado, podríem dir, i quasi bé no m'equivoco, de que va ser una de les últimes pel·lícules, diguem últimes, però van haver-hi moltes més després, però allò que diguem, quan un fa repàs de l'any, és una de les poques pel·lícules que ens va fer riure en aquells moments. Amb ella s'acabava, com aquell que diu, un cicle de la comèdia còmica. Jerry Lewis va ser, doncs, l'últim còmic, realment còmic, que ha tingut el cinema. Segur que molts d'avui no el coneixen ni saben qui és. És quasi bé segur, més que probable. Però, sens dubte, Jerry Lewis i amb aquell professor Chiflat ens va, diguem-ho així, ens va donar il·lusió, gràcia i, sens dubte, alegria, que era la que aquella època ens demanava. Han passat 50 anys des que es va estrenar aquella pel·lícula. Jo la vaig veure un dia de Reis al Retiro, feia la mili, el servei militar, i estava de permís en aquell moment. I, sens dubte, i com dic, va ser potser una de les últimes pel·lícules que el cinema ens va fer riure. Crec, i així tindria que ser, de que el cinema tindria que tornar a buscar aquells còmics que en els anys 50 i en els anys 60 varen fer riure a tota la humanitat. Passem ja a les pel·lícules que podrem trobar d'estrena avui a la ciutat de Barcelona. S'estrena Les dos cares d'enero, una pel·lícula que està interpretada per Viggo Mortensen i que es tracta d'una pel·lícula quasi bé policiaca, però que en realitat no és res més que una tragèdia grega. També s'estrena No hay dos sin tres, Cameron Díaz torna a la comèdia i aquelles comèdies avui endolcerades que sens dubte tenen un públic. Solo los amantes sobreviven, una pel·lícula que ens porta al món dels vampirs, aquests vampirs moderns que tan en boga estan avui en dia. Violeta, una comèdia francesa, una comèdia carregada de dolçor. I per últim, una pel·lícula de dibuixos, Tarzan, torna al Tarzan, aquesta vegada amb dibuixos animats i amb el format de Tarzan 3D. Les dos cares de Nero, no hay dos sin tres, solo los amantes sobreviven, Violeta i Tarzan 3D són cinc pel·lícules que podreu trobar d'estena avui a la ciutat de Barcelona. Passem ja a les pel·lícules que més recaudació de taquilla varen fer el cap de setmana passada. Estem ja en temporada d'entrada d'estiu i comencen a arribar aquestes pel·lícules que, sens dubte, fan les delícies dels més grans i també dels més petits. I si la setmana passada arrebatava la taquilla malèfica, aquesta setmana ha sigut X-Men Días del Futuro Pasado, aquests personatges creats per la Marvel Group i que ja ens sembla que és la seva quinta aparescuda a les pantalles. X-Men, doncs, Días del Futuro Pasado és la pel·lícula que s'ha col·locat, i com era previsible, s'ha col·locat de número 1 a les taquilles espanyoles, de número 2 i ha passat Malèfica, la que la setmana passada era número 1, aquesta setmana s'ha col·locat de número 2. Una esplèndida història amb Angelina Jolie, que fa una recaptació de tots els malvats que la Walt Disney va fer a través dels seus dibuixos, però aquí en una pel·lícula espectacular i en una pel·lícula on Angelina Jolie està realment esplèndida. De número 3, El Filo del Mañana. Tom Cruise continua amb les seves aventures fantàstiques i, sens dubte, i per lo que es veu, té un públic que li accepta plenament aquest personatge. Diuen de que Tom Cruise en aquesta pel·lícula està realment esplèndid. De número 4, una pel·lícula espanyola, Poncho, el perro millonario. Una pel·lícula de gossos que farà sols i simplement les delícies dels que tenen gossos, perquè els demés s'ho passaran més que malament amb ella. I de número 5, continua, 8 apellidos bascos, cada setmana va tirant enrere, però s'ha de dir que encara continua dintre d'aquest rànquing de pel·lícules amb més recaudació i que, com he dit, ja ha arribat als 55 milions d'euros de recaudació a Espanya. X-Men, Los Días del Futuro Pasado, de número 1, Malèfica, Angelina Jolie, de número 2, El Filo del Mañana, de número 3, Poncho, el perro millonario, de número 4, i 8 apellidos bascos, de número 5. Veurem si Viggo Mortensen aconsegueix entrar dintre d'aquesta llista la propera setmana amb Les dos cares de Nero. És Carros de Fuego. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar al llarg de la setmana a les diferents televisions. Per avui, Duelo de Titanes, torna amb Burt Lancaster i Kirk Douglas en aquella pel·lícula que va fer història en el seu moment. La batalla de l'oca i corre el portar de terme per dos grans actors que, sens dubte, s'avenien plenament en el seu rodatge. Duelo de Titanes la podrem trobar avui per la Paramount Channel a partir de les 10 de la nit. Antes de la tormenta. Antes de la tormenta és una pel·lícula sueca, un thriller suec que va ser guardonada amb la Conxa de Plata del Festival de Sant Sebastià de l'any passat. Una història, doncs, que els suecs a vegades saben fer molt bé. Pel·lícules policiaques portades a termes per ells, coses que a les pel·lícules, a les pantalles comercials, no acabem de veure massa. Avui la dos ens l'oferirà per la dos, o sigui, la dos ens oferirà, i sense anuncis, a partir també de les 10 de la nit, La sombra de un crimen. Aquesta pel·lícula es deia a Espanya quan es va estrenar Eclipse Total. No sé per què tenim la mania de canviar o uns o els altres títols, perquè no sabem realment quin és l'autèntic, si Eclipse Total o La sombra d'un crimen. La realitat és que és una pel·lícula interpretada per una Kate Bates realment esplèndida que, en la seva història, ha matat el seu marit. La sombra d'un crimen la podreu trobar avui per TV3 a partir de les 23:55 de la nit. El contrato. Morgan Freeman i John Cusack ens ofereixen una pel·lícula policiaca amb robatori. Una pel·lícula interessant que la podreu trobar per TV3 demà dissabte ja a partir de les 16:10 de la tarda. Un clàssic de la Walt Disney. Sembla ser que quan s'estrena algú de la Walt Disney o de la cosa que sigui, van apareixent contínuament, i si la setmana passada apareixien aquests X-Men en quasi totes les televisions, ara apareix la Walt Disney amb Alicia en el País de les Meravelles, l'autèntic dibuix que va ser portat a terme als anys 50 i que va ser, sens dubte, una de les pel·lícules clau de la filmografia de Walt Disney. Alicia en el País de la Meravella la podrem trobar per Disney Channel demà dissabte a partir de les 11:20 del dematí. Un franco, 14 pessetes. Un títol també molt estrany. Això era el que, quan es va rodar aquesta pel·lícula, als anys 80, valia un franc. Un franc suís, 14 pessetes. El títol és aquest perquè ens ofereix un tip amb so de comèdia, però aquelles comèdies agridolces que a vegades ens fa el cine espanyol, en què un matrimoni amb un nen espanyol va a buscar feina a Suïssa. Allà la troba, allà s'acomoden i allà viuen. Però arriba un dia que han de tornar a Espanya o que volen tornar a Espanya. Aquí potser se'ls hi acaba la història. Un franc, 14 pessetes, la podreu trobar per Paramount Channel. També demà dissabte, a partir de les 15:30 de la tarda. Una comèdia, doncs, bastant recomanable. Com aquestes Tres vides errantes, una pel·lícula de John Frankenheimer que va dirigir fa molts anys i que tenia com a protagonistes a Robert Mitchum i a Deborah Kerr. Un repartiment esplèndid, passa a Austràlia, els que cuiden cabres i en ells viuen una apassionada història. Aventurera en part, però també d'amor l'altra. Tres vides errantes la podreu trobar per 13 TV a partir el dissabte també a partir de les 22:40 de la nit. O sigui que un dissabte força interessant per als que es quedeu a casa a veure la televisió o a veure el cine per televisió. Jumanji. Jumanji va ser un film que va funcionar molt bé, una història fantàstica. Jumanji no és res més que una partida que en podríem dir de dames o de lo que vulgueu, però portada a terme amb un joc que cada jugada, que cada caiguda de daus varia totalment la història i surt quasi bé a la realitat. Jumanji la podreu trobar per TV3 el diumenge a partir de les 16:20 de la tarda. Un altre clàssic, en aquest cas dels musicals, sens dubte va impactar plenament en el seu moment d'estreno, Siete novias para siete hermanos. És una d'aquelles pel·lícules que, per més que la vegis, no et canses mai de tornar-la a revisar. Siete novias para siete hermanos va ser un musical, una de les primeres pel·lícules de la Metro-Goldwyn-Mayer, em sembla que era la segona, la primera va ser El rei Arturo, en què la Metro ens oferia, com la Fox ja ho havia fet quasi un any abans, la grandiositat de la pantalla del CinemaScope. Siete novias para siete hermanos, doncs, va ser una pel·lícula pensada, ideada i musicalitzada quasi bé per aquest sistema, i és realment un espectacle d'aquells grans musicals de la Metro Goldwyn-Mayer que ens oferia als anys 50. Siete novias para siete hermanos, interpretada per Howard Hill i Gene Powell, més tota la condició de nois i noies que surten al darrere, en què encara hi trobem a Russ Tablin, ens serà oferta per 13 Televisió a partir el diumenge a partir de les 15:30 de la tarda. El dia de mañana. Raymond Aymerich, director que sempre s'ha caracteritzat per els seus grans espectacles catastrofistes, recordem que ell també va dirigir Independence Day, ens porta el que pot passar quan els pols es desfagin. Allò que de tant en tant sentim l'amenaça de més d'un científic que ens està augurant que d'aquí 30, 40 o 50 anys, els que siguin, aquests pols es poden acabar de fondre i poden inundar la Terra. Això és en realitat l'argument d'aquest El dia de mañana. TV1 ens l'oferirà el diumenge a partir de les 22:15 de la nit. Una d'aquelles pel·lícules que quan érem joves anàvem a veure amb constància als cinemes clubs o al Cinefòrum, Hiroshima Mon Amour. Alain Resnais va oferir aquesta pel·lícula, estranya a vegades, però realment molt integradora. Hiroshima Mon Amour la trobarem per la 2 el dilluns a partir de les 12:15 de la nit. Una pel·lícula a tindre en compte, Sueños de Seductor. Woody Allen ens porta una història realment esplèndida, perquè ell es pensa, es creu o viu com si fos Humphrey Bogart a Casablanca. Ell, doncs, imita, conquista, hasta inclús a la dona del seu amic, a la millor línia de Casablanca i amb uns seguits de diàlegs que realment són memorables. Sueños de Seductor, doncs, és una de les millors pel·lícules que ens ha ofert mai Woody Allen. La Paramount Channel ens l'oferirà el dilluns a partir de la 1:45 de la nit i l'endemà ens n'oferirà un altre del mateix director i actor, en aquest cas Misterioso Asesinato en Manhattan, un crim portat a terme i que és intentat descobrir per un matrimoni, que ell forma part d'aquest matrimoni i que, amb la seva gràcia, amb les seves, allò que diguem, diàlegs habituals i sobretot amb la seva música triada a la perfecció, ens farà viure una història realment interessant. Misterioso Asesinato en Manhattan també la trobarem, doncs, per Paramount Channel el dimarts a la 1:10 de la nit. Duelo de Titanes, Antes de la Tormenta, La Sombra de un Crimen per Avui, El Contrato, Alicia del País de las Maravillas, Un Franco, 14 pesetas, Tres Vidas Errantes, Jumanji, Siete Novias para Siete Hermanos, El Día del Mañana, Hiroshima Mon Amour, Sueños de Seductor, Misterioso Asesinato en Manhattan. Són tota una col·lecció de pel·lícules que podreu veure al llarg de la setmana i que, sens dubte, moltes d'elles us faran reviure moments interessants. Com cada setmana us en recomanaré una en particular. Podria ser Duelo de Titanes, un western realment clàssic. També podria ser aquesta Alicia en el País de les Meravelles que ens va fer les delícies de quan érem nens. O fins i tot aquest Hiroshima Mon Amour. Però em decideixo per Sueños de Seductor. Aquesta pel·lícula, tercera pel·lícula o quarta que va arribar de Woody Allen a Espanya, en què ell imita, es creu, està convençut de que la vida és Casablanca. Ell estima a una dona que és la dona del seu millor amic i que se l'arriba a fer seva, com en un moment donat feia Humphrey Bogart a Casablanca. Sueños de Seductor, doncs, és una història esplèndida, explicada d'una forma magistral per a un dels actors, directors i guionistes que avui en dia i amb 80 i pico d'anys continua sent un de les claus del cinema nord-americà. Sueños de Seductor, doncs, com us he dit, la podreu trobar per Paramount Channel, Llàstima de l'Hora, que és el dilluns a partir de la 1:45 de la nit. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar aquest cap de setmana a la nostra vila. El cinema Retiro, com ja hem anunciat, s'anuncia Malèfica, aquesta pel·lícula de la Walt Disney Productions que amb una Angelina Jolie esplèndida ens porta un meravellós viatge per lo que nosaltres també vàrem viure quan érem nens. Malèfica, doncs, és una de les pel·lícules claus d'aquest moment i que està triomfant arreu del món. Una esplèndida història que entre monstres i entre gent dolenta també hi ha les seves històries boniques, com Walt Disney sempre ens oferia en les seves pel·lícules, una creació esplèndida d'Angelina Jolie amb una de les millors pel·lícules dels últims anys de la factoria Disney. En quant al cinema Prado, hi trobareu Dallas Buyers Club, una pel·lícula que parla sobre el drama del SIDA, que va ser guardonada el millor actor per al paper que fa de Sidós. També hi podreu trobar les històries per nens de La bola de drac, Malèfica, al cinema Retiro, Dallas Buyers Club i La bola de drac al cinema Prado. En versió original sempre consulteu els horaris a cartelleres. I a més, passem ja al vídeo. Recomanar-vos La ladrona de libros, una esplèndida pel·lícula sobre la història d'una nena que viu dels llibres que els alemanys cremaven en aquelles èpoques, La gran estafa americana, una de les pel·lícules nominades a l'Oscar d'aquest any i que va ser guanyadora d'algun d'ells. També hi podreu trobar-hi allà aquest Dallas Buyers Club, que va ser guanyadora de l'Oscar al millor actor, i també El lobo de Wall Street, aquesta pel·lícula en què Leonardo DiCaprio va ser injustament no guardonat a l'Oscar que es mereixia de llarg, perquè sens dubte la interpretació que ell fa és realment esplèndida amb aquest Lobo de Wall Street, La ladrona de libros, La gran estafa, Dallas Buyers Club i El lobo del Wall Street. Són quatre pel·lícules que ja podreu trobar en qualsevol videoclub. I amb aquesta música que ens acompanya, sempre música de cinema, us dic adeu i fins la propera setmana.
Acostant-nos a les 10 del matí, el divendres que ve, a 11:45, el temps del cinema, amb en Cisco Borderia. Notícies en connexió amb la xarxa i en uns instants, en Roman Pérez i el temps de família.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.